serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha guanyat 2-1 a l'Alavés en un altre partit discutible del Barça. Ha rebut un gol als 18 segons de joc. Al segon 18, l'Alavés, a més, ha tingut altres 3 ocasions molt clares per fer el 0-2 a la primera mitja hora de joc. A la segona part, el Barça ha reaccionat una mica. Ha reaparegut Lewandowski, que ha fet 2 gols. El primer, molt bon gol, després d'una rematada de cap difícil. El segon ha estat de penal. El Barça ha acabat patint a l'àrea pròpia. I Xavi, després del partit, ha assenyalat un dels mals que afecta l'equip i els jugadors. Alto. La crítica de la premsa. Assenyalat la premsa. El Barça és tercer a la Lliga, el líder continua sent el Girona, que ahir va guanyar a Vallecas el Rayo 1-2, un altre partidàs de l'equip de Mitchell, i va tornar a remuntar un partit, i en van 5 de remuntades del Girona, que suma 34 punts sobre 39 possibles després de 13 jornades, que és un terç del campionat. El Madrid és segon, a 2 punts del Girona, i va golejar 5-1 al València al Bernabéu. Avui a primera banda del Barça a l'Alavés s'han jugat l'Atlètic de Madrid 3, Villarreal 1, acaba de finalitzar aquest partit al Metropolitano, gol i assistència de Griezmann. L'Atlètic de Madrid és quart, a 2 punts del Barça, però amb un partit menys. A veure què passa aquesta setmana amb aquesta aturada amb Pacheta al Villarreal. I a mitja tarda s'ha jugat el Sevilla 1, Betis 1, derbi Sevilla. S'ha avançat el Betis 0-1. El Sevilla ha empatat al cap d'una estona amb un golaç de Rakitic. En el seu dia, avui s'havia de jugar al Mallorca-Cádiz, i en el seu dia va ajornar-se per la convocatòria de seleccions que afectava el Mallorca, perquè Kosovo, que ha de jugar amb Israel, ha convocat Morici. A segona, aquesta tarda, l'Espanyol ha jugat a Osca i Ramis s'ha estrenat com a entrenador de l'Espanyol. Ho ha fet amb empat, Òscar 1, Espanyol 1. S'ha avançat l'Espanyol amb un gol de Puado de penal a la segona meitat, però al cap d'una estona ha empatat l'Òscar i ha fet patir moltíssim l'Espanyol. No ha estat un gran debut de Lluís Miquel Ramis a la banqueta. L'Andorra ha perdut aquesta tarda contra l'Aldenc. Andorra 1, Aldenc 3. A la Lliga F, nova victòria del Llevant Les Planes, que aquest migdia s'ha imposat al Granadilla de Tenerife a casa per 3-1. Compte que el Llevant Les Planes només ha perdut un partit en 8 jornades i és a només 3 punts de la zona Champions. El Llevant Les Planes és 6è. A la Lliga F, el Barça és el líder, com era previsible. Va guanyar 0-6 ahir al camp del Villarreal i és líder amb 24 punts. Ha guanyat els 8 partits. Té 3 punts més que el Real Madrid. Em passa una nota a l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
El van destituir divendres a Pacheta. Estic en forma. Es nota que m'he pres un cap de setmana una mica de relax. He tornat avui i he preparat el partit de la Barça, però vaja. Pacheta ja estava destituït, o sigui que el Villarreal amb nou entrenador. Qui és el nou entrenador?
Sona molt Marcelino, però encara no és oficial.
D'acord, doncs avui ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid, disculpeu. A la Premier hi ha hagut partides aquesta tarda. L'entrenador del Chelsea encara era Pochettino quan ha jugat contra el City.
Sí, sí.
Sí, no? Ha estat un partidàs.
Partidàs, sí, sí.
Chelsea 4, City 4. Moltíssimes alternatives. El 4-4 del Chelsea ha arribat al minut 95, el temps afegit, i de penal. El City és líder a Anglaterra, amb un punt més, aquest que ha aconseguit a Stamford Bridge, té un punt més que el Liverpool i l'Arsenal. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 12 de novembre. La passarem amb l'Oriol Domènech, que ja hem saludat, Uri.
Bona nit.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui hem d'estar tots molt concentrats, perquè passaran coses. I vull començar amb dues preguntes molt ràpides. Tots sabíeu que havien destituït Pacheta al Villarreal?
Clar, en el cas del Costa i meu, ho vam explicar divendres al Tot Costa.
Vaja, Ricardo també, eh?
Sí, aquí havíem arribat, Xavi, però pots prendre't una desconnexió, eh?
Sí, sí. Tant en tant, un lapsus.
No, mira, per tirar-te un cable, haig de reconèixer que estava veient el partit i he hagut de mirar qui hi havia avui a la banqueta del Villarreal, perquè he pensat, cony, Patxeta ja no hi és, però qui han posat, i he vist que hi havia el director esportiu, que ara no em facis dir el nom, però vaja, és com ha dit l'Oriol, pinta que fitxaran Marcelino.
Deuen estar contents amb nosaltres a Villarreal, a la Plana Baixa, perquè no en el meu cas no sabia que havíem destituït Patxeta, i la resta no sabem qui s'ha assegut avui a la banqueta del Villarreal Metropolitano, però vaja, ens ho perdonen, segur. Resposta breu, perquè ara en parlarem amb temps, amb més profunditat. Com us heu quedat quan heu sentit Xavi, primer amb Esport 3, després a la sala de premsa, assenyalar la premsa com un problema important que afecta el joc de l'equip i els jugadors?
No m'ha sorprès, perquè no és la primera vegada que Xavi en aquests dos anys d'entrenador parla de la premsa. Jo recordo quan, crec que va ser quan va guanyar la Supercopa d'Espanya, també va dir que la premsa era molt injusta amb els jugadors, que els criticava molt, vull dir, no és un discurs nou.
A vosaltres no us ha impactat una mica? A mi m'ha sorprès, he de dir.
A mi molt.
Sí, a mi m'ha sorprès també. I m'ha sabut greu com quan, després d'una derrota, Xavi explica que la gespa, mira, justament l'altre dia en parlava amb mi, no, crec que no era en antena, que Xavi havia fet, o potser sí, que Xavi havia fet molt bé després del partit a Hamburg de no parlar de la gespa, malgrat que la gespa estava molt malament, perquè quan has perdut d'aquella manera no pots posar excuses. I avui he tingut aquella sensació d'això, d'empatitzar amb ell i pensar, no, és que avui no toca gens, encara que tinguessis raó, que crec que no la té. No toca gens, dia jo.
Ara en parlem. Francesc Ripoll, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge, per exemple, a MotoGP hi ha hagut gran premi de Malàisia al matí, ha guanyat Bastianini, Àlex Márquez ha acabat segon, Bagnaia tercer per davant de Jorge Martín, falten dos grans premis i el Mundial s'ha de decidir encara.
Sí, ara Bagnaia és líder amb 14 punts d'avantatge respecte a Martín, amb només dos grans premis, com deies, per disputar-se. Són a Qatar el proper cap de setmana i a València d'aquí a dos, el del 25 i 26 de novembre. A Malàisia, bon paper d'Àlex Márquez, avui segon, i ahir va guanyar la cursa sprint a la general, això sí, és 11è. Per cert, que Pedro Acosta ha guanyat el Mundial de Moto2 després d'acabar segon a la cursa, amb 19 anys, és el pilot més jove en aconseguir-ho i ja ha guanyat dos títols en tres temporades, fa 3 anys en Moto3 i ara Moto2.
Partits de la CB, avui el Barça ha jugat i ha guanyat contra el Tenerife al Palau.
I ha guanyat per 94-83 en un partit que s'ha decidit gràcies a un bon últim quart del Barça, que ha anotat 32 punts. Els de Grimau són segons, 7 victòries i dues derrotes, líder al Madrid en ple de victòries. Ahir van jugar els altres catalans, el Manresa va guanyar l'Andorra 86-90, derrotes en canvi de Penya i Girona. Els badalonins van perdre de 8, 85-77 a la pista del Breogán, i els gironins van perdre a casa 78-82 contra l'Unicaja.
Compte, perquè aquesta nit parlarem amb l'entrenador del Barça. Amb el de futbol és difícil, amb el de bàsquet potser, i amb el d'handbol, que avui ha acabat tercer, Antonio Carlos Ortega, amb el Barça d'handbol a la Superglobe d'handbol al Mundial Oficiós.
També seria un bon nom, perquè ha guanyat el Kielce per 33-30 en el partit pel tercer i quart lloc. La final l'ha guanyada el Magdeburg contra el Fuchsia de Berlín per 32-34. La Copa Europea Femenina, derrota del Granollers a la pista del Coni Altitur, que a l'anada dels setzens de final per 29-27. La tornada serà dissabte que ve a Granollers. Les turques són les vigents campiones.
Tenis, ha acabat la Copa Billie Jean King, la divis femenina, i ha començat el Masters a Turí.
Sí, anem a pams. La Billie Jean King, ja ho diré, ha acabat amb victòria pel Canadà, que ha guanyat Itàlia a la final. Marina Stakusic, a la 258 del rànquing 8, ha derrotat el primer partit en 2-16 a Trevisan, i Leila Fernández, el partit decisiu, també ha guanyat en 2-16 a Paolini. Els dos primers partits del Master han estat a Sinner, que ha derrotat 6-4, 6-4, si pas. Tenim en joc el partit de Djokovic contra el danès Rune. El primer set l'ha guanyat per 7-6 el tiebreak Djokovic, i tenim el segon en marxa amb empat a 4 jocs i servei pel mateix danès.
Aposto per Djokovic en aquesta estrena seva. El Masters, on també hi ha un català.
Sí, Marcel Granollers avui ha jugat als dobles fent parella amb Horacio Ceballos i ha guanyat en 3 sets el mexicà Santiago González i el francès Roger Vasselin.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Barça ha guanyat l'Alavés 2-1 amb problemes, amb remuntada, amb una mala primera part, amb un patiment potser excessiu al final i la sensació que no acaba d'arrencar i que continua en el sotrac. Potser no tan fons com el del partit del Shakhtar, però encara en un sotrac de la temporada. Ara parlarem de Xavi, del que he dit avui, de la mala influència de la premsa, però abans de cop al vot, on creieu que és el Barça després d'aquesta victòria patida contra l'Alavés i ara que descansarà 15 dies per l'aturada de les seleccions? On és ara mateix l'equip de Xavi?
Igual que abans del partit. Per mi no ha millorat res. Al final jo pensava que avui seria un partit que els jugadors es revelarien, que es milloraria el joc, que guanyaries amb un Alavés, que és dels equips més assequibles de la Lliga, i has acabat patint molt, fer una primera part desastrosa, que hagués pogut anar al descans perfectament amb 0-2 o amb 0-3 i que ha remuntat pels pèls. Per tant, no hi ha millora respecte als dos partits tan fusos contra el Shakhtar i la Real.
Sònia, on veus el Barça?
Pitjor. Jo el veig pitjor que abans del partit perquè no ho has pogut solucionar i, per tant, es converteixen dos accidents. Ja pots parlar d'una dinàmica. El que crec que l'aturada li ve com a ningú en aquesta Lliga al Barça. Xavi tindrà temps de pensar com pot fer millorar el joc del seu equip i també als jugadors els hi anirà bé, jo crec, marxar uns dies els que hagin de marxar amb les seves seleccions i quan tornin potser recuperar el que també hi pugui haver de part mental en tot el que li està passant a l'equip.
Costa?
Jo fins que he escoltat Xavi, que ara en parlarem, pensava que, com l'Oriol, que igual. És a dir, estic d'acord amb la Sònia que no ha resolt res i que avui semblava un partit idoni per marxar a l'aturada amb una millora de sensacions, que és evident que no ha existit, si de cas les has empitjorat en el joc, però com a mínim havia salvat la papereta, miraràs aquests 15 dies, mirarem la classificació i hi haurà qui pugui pensar que l'Oro que no està mostrant mal, que havent fet l'inici de temporada que ha fet el Barça, doncs encara és allà. Però escoltant Xavi he pensat que estem començant a perdre els papers tots plegats, començant per ell, i em preocupa bastant.
Tu, Ricard, també tens un punt de preocupació, no d'avui.
Sí, però a mi el partit ja em preocupava perquè jo tenia la sensació que això que havia passat...
Partit pelut, vaticinaves.
Sí, perquè quan estàs amb aquesta hemorràgia és molt difícil tallar-la. Crec que continua rejant sang, que la ferida s'ha obert una miqueta més... I això que diu la Sònia té raó, però compta amb els temps morts, perquè els temps morts són imprescindibles per tallar una mala dinàmica, però no són garantia de tallar la mala dinàmica. Moltes vegades demanes un temps mort en el moment que el necessites i quan tornes a la pista estàs igual o pitjor. Vull dir que veurem com reacciona l'equip.
Segurament ja l'heu sentit. Tots els que som aquí hem sentit el que ha dit Xavi després del partit. Ha cridat moltíssim l'atenció. Ara ho recuperarem per la gent que no ho hagi pogut escoltar. Però vaja, ens ha sorprès, tot i que l'Oriol deia que potser no li ha generat tanta sorpresa, que Xavi enfoqués tan directament, d'aquesta manera, la premsa, la crítica de la premsa excessiva, segons el seu punt de vista, com un dels problemes que no deixa evolucionar l'equip i que els jugadors els té preocupats i et diria que complexats.
Sentíem una entrevista aquí al costat que parlaves d'un entorn tòxic que té el Barça, que això afecta els jugadors. Ho vols dir sobretot per alguns xiulets que s'han sentit al minut 9 i al descans? No sé si això et dol.
No ho dic per l'afició, ho dic per la premsa, que és molt crítica, crec que exagerada. Crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans. Aquesta és la meva sensació, els he dit al descans, que tranquils, que aquí no es mengen a ningú. L'afició està amb nosaltres. Jo crec que és més les crítiques envers a la premsa que afecten molt als futbolistes.
Si aquí no se comen a nadie, si a mi també me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Les he dicho esto.
Sobre todo más que nada por la sensación en el juego, ¿lo asocias más a lo que transmite el equipo o a lo que puede leer, ver o escuchar de los medios de comunicación?
No, que es culpa nuestra. Está claro, solo faltaría. Pero que el equipo, sobre todo los jóvenes, sienten una tensión que hace un mes no estaba, ¿no?
Aquest és Xavi. Avui ha assenyalat la crítica de premsa primer amb la Laura Brugués a Sport 3 en el flash interview postpartit i després a la sala de premsa davant del Ricard Torquemada i companyia. Com us heu quedat? Com interpreteu el missatge que vol enviar Xavi, Uri?
Aviam, el dia de la Real, que et van superar del minut al 80, et van passar per sobre futbolísticament.
Sí.
El problema va ser la falta d'intensitat. no va ser futbol, va ser falta d'intensitat. També el cansanci, perquè on va explicar Xavi al descans, li va preguntar als jugadors si estaven cansats. No el futbol. El dia del Shakhtar, bloqueig mental. No el futbol. Avui, aquí s'han anat donant excuses, bueno, avui li toca del rebre a la premsa. Però no parlem de futbol, portem tres partits que el futbol és lamentable, però el futbol no surt per enlloc. Surt la intensitat, els jugadors, el bloqueig mental, la premsa, però el futbol no surt per enlloc. Jo crec que a vegades ha de ser una mica més autocrític i no pensar tantes excuses sempre que no siguin a futbol.
Sònia?
A veure, jo intento empatitzar amb Xavi, que se sent molt pressionat, que mira de buscar respostes. No sé si els jugadors es veuen afectats o no per la crítica externa, però sí que tinc clar, perquè Xavi ho evidencia de manera recurrent, que a ell sí que li afecta. I per aquí jo trobo l'argumentació que ell ha fet servir avui, perquè ell és conscient de l'ambient que s'ha creat, que es crea a Can Barça, no que s'ha creat ara, que es crea a Can Barça quan venen mals resultats o mal joc. Ara, si com diu l'Oriol, ara ja no pot parlar ni tan sols de fragilitat mental dels seus jugadors, perquè d'aquest bloqueig mental, ahir ja va dir que no, que ahir va rectificar, va dir que no era bloqueig mental,
que era futbol,
que era qüestió
que era
de joc.
Sí, sí.
Ara ha trobat aquesta explicació, jo diria que poc lluïda, i no dubto que ell creu que les crítiques no ajuden els seus futbolistes, però clar, amb l'argumentació que ha fet servir avui, podem pensar que està equivocat, que no diagnostica bé el que passa, o encara pitjor si ens el creiem, perquè llavors pensem que té un vestidor feble, que quan li venen dos resultats negatius es creu més el que li diuen externament que el que veuen i viuen internament, no?, amb el seu entrenador. I a més ho centralitza amb els joves, i aleshores, clar, comences a mirar l'alineació d'avui, i amb el dubte de Joao Félix i Koundé, que tenen 24-25 anys, però que venen d'uns entorns de l'Atlético i del Sevilla, que crec que no són tampoc agradables, els afectats serien Araujo, Pedri, Lamine Yamal i Fermín, que no em sembla que hagin fet un pitjor partit que els seus companys. És a dir, que és una argumentació molt, molt difícil de sostenir, certament.
Costa?
Jo, per no repetir, perquè estic d'acord amb el que heu dit, vaig més enllà i dic que pocs entrenadors dels últims temps han tingut tanta complicitat i tanta generositat per part de la premsa. I compte que no estic dient que Xavi no pugui tenir raó, en què no en tenim ni punyetera idea, eh? Això és la seva opinió i em sembla superrespectable. Sí que dic, perquè em dedico a això de fa molts anys, que recordo que han arribat entrenadors que han tingut molt menys marge, molt menys temps, a qui si haguessin dit després de dos anys a la banqueta que encara li falten dos anys per arribar al cim del projecte, els hauríem matat, i això amb Xavi no ha passat. Per què? Doncs perquè jo crec que tots plegats entenem el context en què es troba el club i, per tant, que no és fàcil fer aquest trajecte, i sobretot perquè entenem qui és la figura de Xavi. Ho dic d'una altra manera. És veritat que només són tres partits, però jo crec que els problemes de futbol de l'equip venen de molt més enrere. I que si Xavi no fos Xavi, potser no seria la banqueta avui. Això és una opinió absolutament personal basada en cap informació, eh? Simplement és una sensació basada en els anys que fa que segueixo la informació del Barça. I també dic, i això ho afirmo, que hi ha nervis. I a mi això que ha dit avui Xavi em sembla un... Sí, vull dir que sí, que la porta pot trucar a Xavi i dir-li que està al seu costat 100% i que hi confia, i estic segur que és així. És més, la porta és un entrenador molt poc donat, només ho ha trencat amb Koeman a carregar-se entrenadors a mig camí, però és evident que l'equip no està complint les expectatives, no ens ho inventem nosaltres, és un fet. I l'altre dia, després de... crec que va ser el partit del Shakhtar, la Laia ens explicava com havia caigut la derrota al si de la directiva, sí. I d'acord, ja sé que la directiva, hi ha molta gent que és directiu i segurament no prendrà la decisió sobre l'entrenador, però hi ha un estat d'opinió dins el club que no està encantat de la vida amb el que està fent Xavi fins ara. Això jo crec que és així. Si això, i sobretot el que passa al terreny de joc, ho volem vestir, que és culpa de la crítica, que bona o dolenta ha existit tota la vida de Déu al voltant del Barça, doncs jo crec que equivoquem el tret, però respecto molt l'opinió de Xavi, simplement crec que s'ha equivocat de mig a mig.
Ricard, tu com ho veus? El tenies al davant en la segona, sí, tongada de la roda de premsa. Quina cara feia?
A mi t'he de dir una cosa, a mi m'ha sorprès que l'he vist serè amb el discurs, no l'he vist excitat ni superat, sinó l'he vist molt serè, molt pausat, molt reflexiu. Això m'ha sorprès, perquè el que deia tenia un to que el més lògic era acompanyar-lo d'un punt de...
De ràbia.
Sí, de ràbia, d'intensitat.
No? Però és que, com diu la Sònia, ella això no ho pensa d'avui. No, ho pensa això ja ho sempre. Pensava. Ho ha verbalitzat mil vegades. El que passa és que posar-ho com a excusa a una fase de joc lamentable del seu equip, fins aquí no hi havíem arribat.
Sí, sí, clar, com diu l'Oriol, tots sabem que ell ho pensa, però el que no sabíem és que això ho podia relacionar amb el partit d'avui. Jo no sé encara on ho ha vinculat i el discurs que ha fet el descans, d'on surt en aquell moment, que els jugadors estan nerviosos, que els jugadors estan...
L'afició de Montjuïc havia xiulat l'equip després del gol als 18 segons i quan ha marxat al descans també hi ha hagut xiulada. No diré que fos unànime, però sí,
no, i això
prou general.
Que pugui afectar futbolistes que no han passat per això, que són conscients que no cal que llegeixin els mitjans de la responsabilitat que té aquest projecte, perquè és un projecte que gairebé va venir al rescat i en una situació molt delicada i en el qual hi ha molta confiança, com explicava ara el Costa, perquè Xavi és un símbol del barcelonisme, algú que té una concepció clara del futbol que vol recuperar, que s'alinea amb paràmetres corifistes i per tant que va de la mà del que voldria la porta, és a dir, en aquest sentit fa la sensació que tothom hauria d'anar en la mateixa direcció. El que veiem al camp no va tant per aquesta línia i és el que ens desconcerta. Per tant, entenc que Xavi al descans fes un treball mental amb els jugadors. El que no sé és on apareix en el treball mental i els jugadors, si ha arribat això, què deuen haver pensat quan se'ls ha parlat dels mitjans, perquè els que xiulaven eren el públic, no eren els mitjans. Vull dir, això és, aquí és on veig un punt de contradicció.
Us sembla perillós, simple, busqueu l'adjectiu que vulgueu, enfocar la crítica mediàtica com un dels mals reals i importants de l'equip? Aquesta simple, dinàmica pot ser perillosa?
Simple des del moment que m'ha semblat sentir en roda de premsa que ha arribat a dir que les crítiques han afectat a l'equip a la primera part, però no a la segona. Home, les crítiques, si t'afecten, t'afecten a la primera i a la segona.
Els ha tranquil·litzat, el descans.
Ah, d'acord.
No, jo ara sobre jo una mica en la línia de l'Oriol. No és tant el tema en si. El tema en si jo crec que no sé com haurà caigut el club. És a dir, unes declaracions com aquestes en el moment que hi ha d'aquí 15 dies de descans i el que suposa la ventada, no sé si tothom comparteix que era el moment de dir el que ha dit Xavi, malgrat que ho pensés, si ell ha pensat en l'equip, si ha pensat en el club, si ha pensat en ell, si ha pensat en els futbolistes, si no ha pensat en ningú.
Costa, aquests nervis que deies, no et referies a nervis apareguts posteriorment a les declaracions de Xavi, no, eh?
No.
És una situació més general.
La cosa, el caldo venia del que ja vam explicar després de la derrota contra el Shakhtar i jo, pel que he copsat avui, la cosa no s'havia tranquil·litzat. Vaja, al final del partit no ho sé i després de les declaracions de Xavi tampoc, però que després de la primera part la cosa estava tensa, sí.
Algú se sent assenyalat, Costa?
Bé, a veure, assenyalat, què vols que et digui? Jo és que quan em poso davant d'un micròfon no penso si la meva feina li agradarà a l'entrenador del Barça o no, penso en ser el més rigorós que puc, que no dic que sempre ho aconsegueixi, a dir sempre el que penso amb la màxima honestedat i sobretot crec que ens devem als oients i no a si els jugadors del Barça estan més o menys pressionats. Ho diré en plata. I aquí sí que m'és igual si té 16 o 45 anys. Si un jugador del Barça és incapaç de suportar la crítica de la premsa, que insisteixo que em sembla que en els últims anys és laxa, pleguem.
A 2023 diria que els jugadors del Barça... Però mira, no ni llegeixen, ni escolten, ni miren, res que tingui a veure amb nosaltres.
Jo anava a dir, per l'experiència de més de 25 anys seguint el primer equip del Barça, ara la diferència és que amb els jugadors no tenim tracte com teníem abans. Però és el que anava a dir jo ara. Tu creus que Lewandowski, De Jong, Ter Stegen, ni escolten una ràdio, ni veuen...
Gent que tenen a prop, potser sí que si hi ha un article els hi passa,
o... Els jugadors, jo entenc que avui estiguin tensionats i pressionats perquè ells són conscients que venen de dos partits dolents, que venen de perdre la clàssica de Montjuïc, per tant, no fa falta llegir els diaris per tu sentir-te pressionat com a futbolista.
Clar, home.
Però
és que el que és preocupant és que Xavi focalitzi els seus esforços respecte que el seu vestidor estigui o no molt influït per pels mitjans i et diria que per les xarxes socials, perquè ha arribat un moment que...
Sí, que es confon tot.
Que ja es confon tot i es barreja tot plegat. Però, i és que a més, Xavi ha tingut la mala sort de dir aquestes paraules i que poc després transcendissin unes imatges...
Ah, ara, les de Lewandowski amb la Lamine Yamal,
clar,
no?
Clar, és que jo no sé si la Lamine Yamal estava molt... Jo no sé si estava molt afectat pel que hagi pogut dir la premsa de l'equip, Lamine Yamal, però Xavi havia assenyalat els joves com els principals afectats, i Lamine Yamal és el més jove. I
d'un dels veterans amb més rang, vaja, rep un despreci important. Aviam, expliquem-ho. Lewandowski ve la setmana passada de negar-li la salutació a Xavi a la porta del vestidor de Noeta. Alguns... El Javi Miguel concretament va dir que això es podia explicar perquè li havien passat el paper del control antidopatge i que Lewandowski no havia vist Xavi. Tu pots creure o no?
Aquí jo no la veig flagrant.
Això només ho sap Lewandowski, però si per donar la nostra opinió, jo tinc molt clar que no el vol saludar.
I avui, sobre la gespa, doncs ha recriminat alguna acció que no li passava la pilota a Lamine Yamal i després Lamine Yamal li ha anat a xocar. O abans, és que no sé, perquè els vídeos els munten i no sé quin és l'ordre, però vaja, és igual, perquè és evident que li nega la salutació
aquesta
al seu company.
Aquesta la veig flagrant, i flagrant preocupant
i greu.
Dolorosa, i tant.
I mira que Lewandowski ha fet un golaç, ha marcat el penal, s'ha retrobat una miqueta, però clar, aquesta imatge és de maltracte... Molt... És que Messi no ho feia això, o potser sí,
bé,
ho havia fet.
Sí que ho feia.
Potser no davant...
Amb un nen de 16 anys, Messi, amb un nen de 16 anys.
Home, les arribades de Tellos i Cuencas i Montoya...
Bé, no, dins del vestidor. Dins del vestidor.
Però una cosa, però és que Lewandowski, o sigui, per molt que Lamine Yamal s'hagi equivocat, per molt que Lamine Yamal fins i tot li hagi fet una mala cara, però estem parlant d'un nen de 16 anys, estem parlant del jugador que és el futur, del qual tu has d'educar perquè Lamine Yamal no faci això quan sigui gran. O sigui, tot això forma part de l'educació, de la importància d'un jugador experimentat. Jo no ho entenc, ja pot estar enfadat, o sigui, és que ni que m'ho expliqui, és que encara que tingués raó, com li pots negar aquesta salutació
a un nen de 16 anys?
És que no
ho
entenc.
Exacte, i l'impacte que això té sobre la Lamine Yamal i sobre el seu joc, és que com el coacciona intentant... perquè en el fons Lewandowski el que està enfadat és perquè en l'anterior jugada no li ha passat la pilota on ell volia que li passés. Però és que és el que diu el Torquemada, que té 16 anys. És a dir, que
si alguna moltíssim.
Cosa afecta avui la Lamine Yamal, segur que no és el que diu la premsa del joc de l'equip.
A veure, el tema de la premsa de Xavi, dels problemes del joc del Barça, d'aquest còctel, no sé dir-ne, Molotov, que s'ha generat avui després del Barça a l'Avés, serà tema principal demà del Tot Costa, i que sí, Jordi, Sònia...
Sí, tot i que, evidentment...
Sí o no?
Sí, sí.
Ja m'anava...
Ben Sanabra, que ja ha demanat disculpes pel joc de l'equip d'avui.
Demà el teniu, demà el teniu.
Sí, per això.
Demà al matí a Catalunya Ràdio, amb l'Icaro Strick, també estan preparant una de bona sobre el que ha passat avui, les declaracions de Xavi, etc. Si aguanteu un minut, mirarem de parlar una mica de futbol, de joc. El futbol és tot. El joc ja és una coseta més enfocada. Del que ha passat avui exactament al Barça 2 a l'Alavés 1.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Hi ha moments que m'estimo més no llegir. Em supera. Per què?
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio. Avis i nets, cosoners, la tecnologia. Benvinguts els que sempre hi heu estat. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 75.154. 7, 5, 1, 5, 4. De la sèrie 4.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegosonce.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts de 12 tocats a mitja sessió d'aquest Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. El Barça ha guanyat l'Alavés just abans de l'aturada, però Xavi ha aconseguit que fins ara pràcticament haguem invertit més temps en parlar de la premsa que de futbol. Ara entra l'Àlex Dalmas.
D'això es tracta, eh?
I ho resol. D'això es tracta. El teu germà Carles Domènech, a la TET, apuntava aquesta teoria. Com si fos una estratègia per... que se'n parli de tot menys del joc, o fins i tot jo he arribat a pensar, com feia, crec que era Luis Aragonés, o no sé qui ho feia, això, o Clemente, a la selecció espanyola, de buscar un enemic comú perquè el grup es cohesionés encara més.
Això és l'ABC de l'entrenador, buscar un tema perquè no es parli del futbol.
Bé, és una teoria, i té
home,
la seva base,
i els dos precedents. Hi ha entrenadors que sempre prefereixen parlar de futbol, no? Sí, és l'ABC d'un entrenador dolent, això que has dit. Jo crec que un entrenador bo que centra el seu discurs i les seves energies en el joc no ha de buscar o no hauria de buscar alternatives. És que jo crec, si Xavi ha pensat tan estratègicament el missatge, a mi em sorprèn molt.
A mi també.
Sí, però com diu el Xavi, té raó. Hem estat parlant 20 minuts del tema de la premsa i no hem parlat de futbol.
I hem de cridar. Ara parlarem d'aquí uns minuts. Tenim cita, a veure si ens agafa el telèfon, un entrenador que s'està construint, un bon entrenador, diria que és un bon entrenador, i del Barça. Però hem de cridar l'Àlex Dalmas al rescat per parlar una mica de futbol. Àlex!
Bona nit, com esteu?
Escolta'm, parlarem de futbol ara, però a tu t'ha sorprès això de Xavi, la premsa, els problemes de l'equip i dels jugadors relacionats amb la crítica? Com t'ha enganxat?
Sí, una mica em sorprèn, sí, perquè, vaja, coincideixo amb el que heu parlat fins ara, no? Una de les principals feines d'un jugador del Barça i d'un jugador de primer nivell és precisament que tot això no t'afecti. Per alguna raó estan ells i no qualsevol altre jugador que no té tant nivell, no? L'aspecte mental i el jugar amb aquesta pressió forma part del ser jugador del Barça. Per tant, per mi no ha de ser un argument i sí que m'ha sorprès una mica.
Bé, el futbol, el joc, que tenim pocs minuts avui. Què t'ha semblat la intervenció tàctica que va prometre Xavi ahir abans de jugar contra l'Alavés? Què t'ha semblat que ha canviat en el plantejament del partit?
M'ha semblat això una intervenció tàctica, és a dir, per mi el que hem vist avui és un canvi tàctic, però no és la tecla, ens ho ha demostrat el joc de l'equip, no? És a dir, ha invertit el patró, ha tornat a tancar amb 3, era una de les maneres de corregir que havíem parlat aquesta setmana, o tancar amb un lateral o fer-ho amb el pivot. A mi m'agrada més fer-ho amb el pivot, però Xavi ha decidit doncs canviar la banda de Cancelo i fer-ho amb 3 al darrere, i trobo més interessant el que ha provat a la segona part. Sigui com sigui, jo crec que la tecla que tocat avui, jo crec que hi ha dues coses que tàcticament no li han funcionat. Una és el tema d'Araujo. Jo crec que si vols jugar, sortir amb tres de darrere, Araujo ha d'anar al mig, i si algú ha de jugar el rol aquest de lateral central ha de ser Koundé, s'ha vist després. I l'altre és el de Cancelo. És a dir, per mi, la millor versió de Cancelo no depèn de la banda on jugui, perquè hem vist que l'esquerra té igualment facilitat, sinó qui és el seu company que té per davant. És a dir, molt millor amb Lamine que amb Joao Félix. I això et porta que, per mi, Cancelo, qui ha de tenir davant és l'extrem d'amplitud, és a dir, l'extrem pur, i no el fals extrem. Són dues coses que s'han vist molt, molt clar avui, i també crec que hi ha unes coses de joc, alguns problemes de joc que el Barça ha de millorar. Crec que ha de jugar més ràpid, a més intercanvi de posicions, crec que ha de moure i ha de girar més el rival, així que per mi això, canvi tàctic, però cal seguir buscant la tecla.
O sigui, no, el retoc tàctic, l'alternativa, no ha servit per una millora excessiva.
Exacte. Jo crec que ha millorat lleugerament, sobretot perquè sorprens una mica més el teu rival, i això ho hem parlat moltes vegades, has de ser imprevisible, però no en quant a joc, no.
Però a la segona meitat sí que hi ha hagut una mica de millora en el joc del Barça. Tu també m'has comentat a la tarda, preparant aquest espai al Club de la Mitjanit, que havies vist algun retoc a la segona meitat. Durant la segona meitat encara m'ha empat el marcador. Què has apreciat?
Sí, és a dir, per mi millor la segona que la primera, La primera, el primer retoc, jo crec que li falten aquestes coses que t'he dit. Després el Barça torna als laterals, no? Torna a jugar amb Cancelo i amb Balde. Crec que hi ha una cosa que el millora, que és fer conviure a Cancelo amb Lamine, com us ho he dit. I després hi ha una cosa per mi interessant, que segurament només es pot utilitzar quan el Barça precisament ha de marcar o ha de conviure amb l'emergència ofensiva, però que és la part alta del quadrat, que ha utilitzat a Ferran i a Rafinha. A mi em sembla molt interessant, és a dir, estàs utilitzant no dos migcampistes, sinó dos davanters, però dos davanters que a la vegada són diferents. Un, que és molt més dinàmic, que t'arriba bé des de segona línia i que t'agita, com és Ferran, i l'altre, que és Rafinha, que té molt bon xut i que, per tant, acostant-lo més a l'àrea, li dones aquest factor. A mi això m'ha agradat, crec que és el més interessant que hem vist avui.
Avui l'Alavés ha marcat el segon 18. El Granada va fer l'1-0 al segon 16. Ho hem revisat un cop acabada la TT amb el Bernat Coll, i el gol del Granada va arribar al segon 16. La setmana passada a Noeta, la Reial va estar a punt de marcar el segon 30. En els tres casos, el Barça ha fet la secada inicial del partit. Xavi ha explicat avui que precisament per evitar situacions com aquesta havien ideat una jugada per sortir en llarg, buscar una segona jugada i evitar que a les primeres de canvi et generessin una ocasió, però ni així. Com és possible, Àlex, que el Barça torni a rebre un gol en els primers segons de partit? Avui, el segon 18.
Sí, primer de tot no és estrany, A mi, per exemple, això m'ha passat, Intentar sortir amb una jugada estratègica...
Home, no és estrany, perdona, que et passi tres cops en un mes, sí, és estrany.
Sí, que et passi tres vegades, sí.
I a sobre s'entra
no,
tu.
No és un fet que veiem una vegada i només. Sí, primer de tot, per mi el Barça té un problema en l'activació, en la concentració inicial, i hauria de canviar l'enfoc, és a dir, el que hauria de fer el Barça és que en els primers cinc minuts no fa falta que marquem, però que no ens marquin, que no encaixin, i per tant aquest hauria de ser objectiu de mínims de partida. I l'altre és que jo crec que fent una jugada d'estratègia o una jugada de sortida de secada d'inici, estàs tan concentrat en el que, o tan focalitzat en el que has de fer per fer mal, que t'oblides una mica que si perds pilota també t'has de corregir bé, i avui el replegament del Barça cap endarrere és un drama.
En mitja hora, l'Alavés, Samu, el seu davanter de 19 anys, ha fet un gol al segon 18 i ha tingut tres ocasions molt, molt clares. Un ha tocat el travesser. A la mitja hora, Xavi ha decidit canviar Araujo i Koundé de posició, Araujo fent de central i Koundé de lateral, perquè estava superadíssim. Ricard, deies a la TDT que Araujo, a partir d'ara, ja s'acaba la broma de cedir la seva posició de central perquè hi jugui i estigui content Koundé.
Trobaria el més lògic. S'ha de tornar... Ara llegia un tuit de Diego Latorre molt interessant sobre això.
Exjugador argentí, sí. Analista.
Parlant de la moda de donar versatilitat als futbolistes i oblidar-se de l'especificitat. I Araujo és el millor defensa del Barça, i ara no recordo exactament com ho diu, però ho hem parlat també al tercer temps i, per tant, va per la línia, no? El millor defensa del Barça ha de protegir la zona més vulnerable, que és el centre, que és per on pot arribar el gol. Des de l'esquerra el gol no arribarà. Pot arribar un jugador que desequilibri. Excepte les excepcions, valgui la redundància, de jugar-te contra Vinícius o contra futbolistes d'un gran poder a l'un contra un, Araujo és el millor probablement corrector del món ara mateix, ha de defensar el centre de defensa, però és que a més guanya Escondé a la banda, que probablement té molt més recursos en pilota per prendre bones decisions.
Ha servit un gol, el gol de l'empat avui, una centrada de Koundé per Lewandowski. Sí,
algun dia havia de jugar a central Araujo, precisament era avui.
Sí. Àlex, t'ha semblat que trigava massa Xavi en fer el canvi de posició i que Araujo agafés Samu, que estava destorçant el Barça?
Sí, potser sí, però vaja, en qualsevol cas l'ha acabat fent i abans de la mitja hora vol dir que em sembla bon moviment. A mi el que em sembla
amb sort amb 0-1 al marcador, perquè sí, si acaba 0-2 no hagués estat cap sorpresa, sí, ni 0-3.
Sí, doncs tarda una mica, sí, coincidim, però sobretot per mi l'errada és de partida, no? És a dir, coincideixo plenament amb el que s'ha dit, és a dir, Araujo al mig, excepte que t'hagis d'enfrontar una bèstia, però és que també hi ha un concepte futbolístic, és a dir, Koundé està clar que té molt més sortida des de la dreta, però és que també li fas un favor a Araujo, és a dir, Araujo necessita passada als dos costats. Quan tu el poses a un costat i només té l'opció d'anar cap a dins, allà té molts problemes, és a dir, tots els camins porten cap aquí.
Per ser una mica positius, perquè ens està quedant una mica programa grisot, entre gris i negre, però per ser una mica positius, Lewandowski ha fet dos gols, després un mal gest a la minya mal, però ha guanyat el partit. Gol de cap, molt bon gol de cap, gol de penal, assumint la responsabilitat. Amb un sí o un no, confieu que Lewandowski s'apropi a una versió similar a la que ens hem trobat quan va arribar al Barça fa un any i alguns mesos, Uri?
Sí.
Sònia?
I aquesta ha sigut en diferència la millor notícia del partit d'avui.
Mm-hmm. Sònia, estic d'acord amb tu.
Bé, tant de bo. Sí, tant de bo sigui així. No, clar,
tant
confieu.
De bo, sí o no?
El que sé és que la temporada passada ja si fa no fa la va acabar com l'ha començat aquesta. Aleshores, hi confio relativament.
Mm-hmm. Costa?
Sí, més ens val.
Torque?
Jo sí, però no li perdono el tema de la minya mal. Per mi hi ha un abans i després d'avui de la meva mirada de Lewandowski.
I Àlex Dalmas?
Sí, jo hi confio i crec que és clau.
A veure, ara us he de fer una pregunta. Amb quina cançó creieu que hem de donar pas al Girona i hem de donar pas a l'Eduard Solà?
Follow the leader,
follow
no?
Follow the leader, no? The room,
the room, the room. Vaja. Follow the leader, leader,
follow the leader. Follow the leader, leader. És inaguantable aquesta cançó, Solà.
Jo pensava que cantaria ell.
No,
baixa la música. Solà, bona nit.
Bona nit, què tal?
A veure, espera. Primer, ahir la va cantar.
Això, per això.
Ahir la va cantar.
Sí, però... Que fa? Que tots els dos tot gira! Tots l'altre millor cantem! Follow the leader, leader, leader,
leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader,
leader, leader, leader, leader,
leader,
leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader,
leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader, leader,
leader, leader. Sí, m'hi comprometo ara mateix.
I a millorar l'actuació?
A millorar també, perquè mira, per millorar serà molt fàcil, perquè la primera vegada que van ser líders només vam durar 3 dies, ja ho vam explicar. Ara hem durat una setmana.
15 dies.
Són tan xulos, 15 dies més, vull dir, perquè, per tant...
Prepara-la per la prèvia del Barça-Girona a la TET, eh?
Potser no hi arribem, eh? Perquè si el Barça avui guanyava, doncs...
Pensa que avui hi ha hagut més d'una persona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys que m'ha dit: vull que guanyi la Lliga al Girona, eh? Gent del Barça.
A veure. Algú de la taula s'atreveix ja en aquesta enquesta clàssica del grup de la mitjanit a optar per l'opció que no existia fins ara, però avui l'obrim. Opció que el Girona guanyi la Lliga. Uri?
No.
Sònia?
No, ho veig molt difícil.
Costa?
No, però estic fascinat com reaccionen els gols en contra. Sembla, però fascinat, sí. nivell que hauria de dir que sí, però dic que no perquè queda molta lliga.
Torque?
Encara no.
Aquest matís és bo. Àlex Dalmas?
No, però estarà fins al final allà.
I Eduard Solà?
Ai. No, però deixa'm dir si doncs, un moment una cosa que m'ha dit en Francesc Cargol aquesta tarda,
sí,
que Francesc encara està més al·lucinat que no pas tot nosaltres. Ha fet comptes, eh? I tenint en compte que el Girona ha guanyat, ha sumat 34 punts en el primer terç de Lliga, ell diu si en el segon terç en suma 20 més, és a dir, molt menys que ara mateix, i 20 més en el tercer terç, arriba a Champions.
No he perdut ja, eh?
No, 34
si
punts ara...
Amb 74 vas a Champions.
Home,
per tant, sí. No, 34 punts al primer terç.
Però és que la Champions ja no es discuteix, Edu.
La Champions es discuteix, eh? Escolta'm, ja no, i si la Champions es discuteix, tu mantens la promesa de jubilar-te un cop hagis gaudit d'una temporada de Champions amb el Girona?
Va, ja ho veurem. No sé.
Ai, què vas passar enrere?
No,
ai,
perquè és que ja m'hi veig, Xavi, ja m'hi veig, a Champions, l'any que ve a Múnich, a Lisboa, a City, serem a casa nostra, és igual.
Escolta'm, són 5 remuntades ja. La setmana passada les vas comptar, eren 4 més la de l'empat contra la Real Sociedad. Ara són 5 remuntades per acabar en victòria i un empat que també té molt valor com el que es va aconseguir la primera jornada a Noeta.
A més, quines remuntades.
Sí, sí.
Perquè aviam, el dia d'Almeria, escava i però l'Almeria va ser un desastre aquell dia. Però remuntar Vallecas i a Pamplona, bastia, que són dels dos camps més difícils de la Lliga. I amb aquesta suficiència de jugar bé...
Sí, sí, seria un turmalet, de dominar el turmalet en cas del Barça. Sí, sí.
Això d'ahir va ser espectacular. Últims minuts de la primera meitat, sí, perquè sí. Mitchell va dir abans del partit contra l'Osasuna que el Girona sumava 4 dels 6 punts en aquest doble desplaçament a Pamplona i a Rayo Vallecano. No és que canviaven els objectius, però és que n'ha sumat 6.
Solà, amb quin partit torna el Girona després de l'aturada? Atlètic Club?
Sí, compte ara, perquè Atlètic Club València a casa, Barça a fora, Betis a fora, entremig l'Alavés, i Atlètic de Madrid, per tant...
Quin desembre, entre Barça i Girona, perquè el Barça també té un calendari, sí, quin mes de desembre. Solà, gaudir-ho, gaudeix d'aquests 15 dies. Bona nit i gràcies.
Adéu-siau, bona nit, adéu.
I avui ha debutat Ramis amb l'Espanyol. Posa la música, Raül. El Raül Orgal és el muntador musical del Club de la Mitjanit. Sempre ens descobreix els diumenges de la nit una cançó. Quina ha tocat avui, Raül?
Va, avui una clàssica, més que descobrir, recuperar el Coffee and TV de Blur.
Què t'ha semblat el debut de Ramis amb l'Espanyol?
Horrorós.
Horrorós. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Òscar, un, Espanyol, un, i patint. Horrorós, t'ha semblat també a tu?
Punt i gràcies. Horrorós, home, em sembla un adjectiu molt gruixut. No m'ha agradat gens. Sincerament, l'Espanyol de Ramis no m'ha agradat gaire, per no dir gens. A la primera part, més o menys, s'han tancat al darrere i l'han defensat més o menys bé. La segona ha estat un desastre, ens ha dit la possessió absolutament a l'Òscar. L'Òscar ha xutat 3 vegades més del que ha xutat l'Espanyol a porteria, les més clares. Pacheco n'ha salvat 2 de claríssimes, és a dir, l'Espanyol no ha sortit avui perdent d'Òscar de miracle. Ostres, ens deixa un regús molt dolent, la veritat.
Hem d'anar ràpid, què ha dit Ramis després del partit?
Autocrítica, ha reconegut que no ha estat un bon partit i que, vaja, que ha dit totes les coses que no han fet bé, com ara això.
El partido no es bueno, es malo, porque defensivamente nos falta mucha agresividad y porque ofensivamente el equipo tiene que coger mucha más responsabilidad. El equipo yo creo que es capaz de conseguirlo, creo que lo tiene las dos cosas y bueno, acabamos de llegar, hemos peleado, hemos trabajado una idea, los chicos... La intenten plasmar.
Aquest és Lluís Miquel Ramis, nou entrenador de l'Espanyol, ha debutat en un mal partit, però amb un empat al camp de l'Òscar. El català no l'utilitza de moment, Sergi?
No, ha estat 20 anys fora, diu, fora de Catalunya, i que l'agafarà. L'ha de vegada de practicar, i en les properes setmanes començarà a parlar català.
Sergi, l'Espanyol... Quina posició ocupa ara a la Lliga?
Sisè, però esclar, està doncs, a uns quants punts. Diria que són ara mateix... a 4 de l'ascens directe i té a 9 punts el líder. És que s'està despenjant aquest Espanyol que ha guanyat un dels últims 6 partits.
Comença a ser preocupant.
Sí, sí.
El primer partit a casa de Ramis?
Elx, dissabte a les 9 del vespre.
Dissabte vinent a les 9 del vespre, Espanyol, Elx.
Sí.
Ets a Montblanc ja, has arribat a casa.
Sí.
Molt bé,
sí,
Sergi, gràcies i bona nit.
Vinga, adéu-siau.
Abans d'acomiadar-vos, us he de fer una pregunta de resposta sí o no. D'acord? Tenim mig minut per completar-la. Fins i tot us està sorprenent en positiu, us estan sorprenent en positiu els primers mesos de Roger Grimau com a entrenador del Barça de bàsquet, Uri?
Sorprenent en positiu?
Sí.
Sorprenent, no.
Sònia?
Sí.
Costa?
Sí.
Torque?
No.
Dalmas?
Sí.
Gràcies a tots. Fins la setmana vinent. Ens espera l'entrenador del Barça. Aquest sembla que no té problemes amb la premsa, de moment. Ernest Macià, bona nit.
Hola, Xavi.
El Barça de bàsquet ha guanyat el Tenerife al Palau 94-83 i tu has aconseguit, tu també tens la teva victòria, que el Club de la Mitjanit, aquesta nit, puguem parlar amb l'entrenador del Barça. Roger Grimau, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com estàs?
Bé, content.
Heu guanyat tots els partits del Palau. Això canvia tant, jugar a casa? Noteu el factor Palau, realment?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat molt jugar al Palau, quan era jugador rival, quan era local, i com a entrenador, sí, m'ha agradat molt jugar al Palau. La veritat és que estem molt contents de com el tenim cada partit, a pesar de les obres i que no es pot aparcar i tot això. Jo crec que és molt d'agrair que la gent ens estigui recolzant tant.
Mirant-ho des de fora, sembla que l'equip està evolucionant ja des de fa setmanes en el seu joc. Tu, Macià, tu ja estàs d'acord amb això, tu que el segueixes tots els partits?
Home, sí, sí, sí. La veritat és que el Barça de la Lliga Catalana, per exemple, o, no sé, els primers partits amb el Madrid, i el d'ara, de fet, ja va dir, abans de començar l'Eurolliga, el Roger ja va dir que, en fi, que l'equip milloraria les setmanes següents, i sí, i jo no sé si aquesta millora una mica també ha passat per confiar en els moments importants, amb jugadors que ja venien de la temporada passada, que tenen bon perfil defensiu, que funcionen més bé sols, i anar incorporant a mesura que avança la temporada els altres, recolzar-te una miqueta en el que hi havia.
La idea és sumar tots, i jo estic molt content, primer perquè des del primer dia els entrenaments, tots els jugadors estan sumant, estan supercompromesos, molt, molt atents a tot el que es diu. La gràcia d'un equip és que tothom se senti important d'una manera o altra. Jo crec que fins a dia avui, doncs, més o menys, ho anem aconseguint i anar fent. Sembla que portem molt de temps i portem un mes i mig o dos.
Mirant-ho des de fora també, Roger, fa la sensació que l'equip es passa més la bola en atac, que es genera més extrapàs, que en diu els que sabeu de bàsquet. Això com ho potencieu vosaltres? Com ho potencies des de la banqueta? Ho potencies des de la banqueta?
Bueno, hi ha coses que surten, perquè com bé deia l'Ernest, també és veritat que hi ha un bon gruix de jugadors que ja porten anys jugant junts i que es coneixen perfectament, i al final és bàsquet professional i els jugadors són molt bons, i a vegades pues, depèn quin tipus de defensa et dona a tenir més aquests extrapasses que dius i a poder connectar més. Altres tipus de defensa t'obliguen a un altre tipus de joc, però bueno, intentem crear unes estructures bàsiques perquè ells puguin pues, treure el joc que tenen a dintre, que són molt bons.
Desenvolupar el talent.
Sí, sí, sí.
A la prèvia dels partits d'Euroliga, quan vinc aquí, els jugadors estan fent tir i l'staff, moltes vegades us veig junts a tots parlar. Això contrasta amb el que havia vist l'any passat, on hi havia, doncs, evidentment, un entrenador i les interaccions n'hi havia menys. I jo crec que aquest any són més de més qualitat, més democràtiques entre vosaltres, sou un equip més horitzontal. Jo veig molta més democràcia en les actituds dels uns cap als altres del que hi havia en el passat.
Jo no, sincerament, res, no, jo no vull parlar de res.
Però sobre vosaltres sí.
Exacte, jo no vull parlar de res de l'any passat, perquè tinc grandíssim respecte per, primer, com a culer, per tot el que hi ha hagut, i no m'agradaria que res de la meva resposta que doni ara sigui en comparació amb res. Jo sóc com sóc i treballo com treballo, i amb l'estaf treballem, i treballava així els últims anys al bàsquet formatiu, i així treballem ara. És la meva manera de veure el bàsquet, la meva manera de treballar amb equip.
I tu estàs passant bé treballant d'aquesta manera?
Mica en mica vaig gaudint una miqueta, sí. No tot el que m'agradaria, però mica en mica ho vaig disfrutant més.
Estàs sent més o menys com t'ho havies imaginat?
Sí, no m'ha sorprès res. L'única avantatge que et podria dir d'haver sigut jugador i haver jugat aquí al Barça és que conec perfectament tot el que podia passar. Sorprès no, però sí que és, doncs, un altre cop tornar a viure moltes coses que, bueno, doncs, que en el seu moment em van agradar molt, i ara veure-les des d'un altre punt de vista, i sobretot, doncs, content de veure que els jugadors estan tan compromesos amb el projecte.
Has hagut de fotre algun crit? T'has hagut d'encarar amb alguna estrelleta algun dia? Algun crit? Jo a un temps mort sí que vaig sentir que feies un crit un dia fort i et quedava bé.
No, estic encantat des del primer dia amb el compromís dels jugadors. Això ho vaig dir el primer dia, és a maneres de ser. Evidentment, el dia que cal aixecar la veu s'aixeca i ja està, però crec que tots ens anem coneixent cada dia una miqueta més. Hi ha vegades que no cal cridar, o que jo puc, sí que m'agrada molt parlar amb ells individualment, més que a nivell grupal o col·lectiu, i saber com que senten, com estan.
T'agrada més parlar individualment que de tot el grup? Entenc que has de fer xerrades col·lectives, també.
Sí, home, a més hi ha tants partits que sempre hi ha xerrada prepartit, la xerrada postpartit, sí, hi ha moltes, i al final també has de trobar un equilibri, perquè si no la veu de l'entrenador es desgasta.
Quan va començar la temporada, crec que va ser després de la derrota a Madrid, a l'ACB, va sorgir un corrent crític a les primeres de canvi, molt, molt crític, i recordo una roda de premsa que vas dir: home, això em sembla una voràgine. Hi ha coses que em
costa d'entendre. Avui, no sé si ho saps perquè teniu partit, Xavi, després de guanyar a l'Alavés amb certs problemes, l'entrenador de futbol ha dit que la crítica de la premsa afecta negativament els jugadors. I a mi m'ha vingut al cap aquella situació que vau veure fa unes setmanes. La crítica mediàtica, digital, dels aficionats, us afecta realment? Us sentiu maltractats?
Jo et puc parlar per,
sí, sí, per
mi mateix, cas, perquè sí. jo sé perfectament com estic vivint, no sé com estan vivint els jugadors, si escolten o no escolten. La veritat, i et soc molt sincer, i això no és un menyspreu per ningú, és que no tinc ni idea del que es diu, ni bo ni dolent. Puc entendre i puc insinuar, com l'he dit abans a l'Ernest, sé on estic i sé què passa quan les coses van d'una manera o d'una altra. O sigui, és que, no sé, ho veig amb normalitat. Intento no enterar-me ni de lo bo ni de dolent i estar centrat en el meu treball, que prou feina tinc com per estar pensant en altres coses, sincerament. No tinc la capacitat, o sigui, no tinc aquesta capacitat per poder estar fent la meva feina, que crec que m'exigeix al mil per mil, i a més estar pendents de què diuen uns i què diuen altres. No, des del respecte absolut per tothom, però no tinc capacitat per fer-ho.
Crec que fas molt bé. Roger, escolta'm, el cabell, sempre has dut el cabell així una mica llarg, eh? T'aguantarà?
Sí. De moment va aguantant, no sé... No sé si aguantarà molt, però de moment crec que sí.
Has notat alguna cosa?
Escolta, sempre es pot anar a Turquia a jugar un partit amb l'Efes, no?, i et quedes una mica més.
Bueno, sí, si això degenera molt, ho pensarem, però de moment, jo què sé, de moment me'n veig bastant bé.
Sí, no? I no
dintre, notat... dintre del que cap, dintre del que sempre he sigut jo, però...
Home, però sempre has estat bé, no? Has anat força sobrat.
Bueno, sí, sempre hi ha hagut alguna entradeta que altra, però...
Sí, home, però
no dissimulada.
Home,
no? Bueno, aviam.
Escolta, a tu t'agrada molt el futbol, que sí? Sempre l'has seguit.
Sí, és molt futbolero.
No et preguntaré pel Barça, tranquil. L'altre dia em vaig adonar en una foto del postpartit contra l'Estrella Roja, en un raconet a la paret hi havia enganxades una sèrie de tires blanques amb un text. Ho vaig ampliar. Saps de què t'estic parlant?
No, vaig molt perdut ara mateix.
Crec que és deu ser el record de la Provítola. Doncs t'he enganxat com si fos cinta aïllant el resultat dels 7 partits de l'Argentina al Mundial.
Sí, em sona... Sí. Aquest detall sí que sé que t'he ficat a les tires amb resultats de futbol. No sé si tots.
Tots. Ja et passaré la captura de pantalla. Sí, 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 bueno. Una ampliació. Des de l'Aràbia 2, Argentina 1, del primer dia, a l'Argentina 3, França 3, de la final.
Que menys un argentí és... No, que menys, sí.
Li podràs donar records a Parmeva a la Vega, que fa temps que no la portes a la ràdio?
Segueix patinant, eh?
Sí?
Segueix patinant. Sí,
fa bé?
Sí. Molt bé. Ha millorat molt, sí.
Deu haver crescut moltíssim.
Sí.
I el nen era futbolista, no? Era?
No, ho va deixar, per sort, i ara s'ha dedicat més al gimnàs, a ficar-se fort i a la salut, sí.
Dóna'ls-hi records.
Vinga, moltes gràcies.
Sort a tu.
A tu, adéu, que vagi bé.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. Abans, però, Francesc Ripoll, estàvem pendents del partit de Djokovic contra Rune al Masters de Turí.
Encara el tenim en joc. El partit entra al tercer set. El primer, recordem, l'havia guanyat Djokovic al tiebreak. El segon se l'han dut Rune també al tiebreak. I ara el tercer set guanya Djokovic per 3-2.
Gràcies a l'Aina Grau a la producció, al Raül Orgales a l'estudi 1, a la Júlia Aparicio, al Xavi Vall, al Xavi Clemente al control central, i al Francesc Ripoll, l'Eduard Solà, al Sergi Andreu i al Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui, avui crec que em costarà una mica. El record especial d'avui, aquesta nit, al Club de la Mitjanit, és per algú que forma part de les nostres vides, de les que formem part directament de Catalunya Ràdio, i de vosaltres, que deixeu que us fem companyia des de fa anys. Algú que és entranyable, compromès, treballador, implicat, a qui li pots deixar les claus de casa teva o de la redacció, a una persona que fa equip, que difícilment deu haver-se queixat per res en més de 40 anys, discret però resolutiu, la veu més característica dels esports de Catalunya Ràdio, una rebequeta per sobre la camisa, sempre, sigui hivern o sigui estiu, és el Josep Anton Aïsa, que en uns dies, dimecres, vindrà a la ràdio a treballar per última vegada. Es prejubila, i el trobarem molt a faltar. Segurament, més del que es pensa ell, ja ens pensem nosaltres. Aïsa, moltes gràcies per tot, mirarem de gaudir-te, a tu aquests últims dies a la ràdio. Bona nit i que passeu bona setmana.